Ràdio Tiana, les notícies.
L'alcaldessa envia un escrit a Puigdemont i Junqueras requerint-los que li indiquin a quins espais de la Generalitat es podrà votar l'1 d'octubre a Tiana. A qui pertanyen els espais que acullen els col·legis electorals a Tiana? Qui el gestiona? La local fa un repàs de cadascun d'ells per saber què pot passar l'1 d'octubre al poble. L'alcaldessa Esther Pujol ha adreçat aquest dimarts una carta al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al vicepresident Oriol Junqueras, on els requereix que dins el termini de 48 hores, és a dir, s'ha complert ja, li facin saber quins locals de la Generalitat podran estar a disposició de tianencs i tianenques l'1 d'octubre per votar-hi. Escoltem-la.
Hem requerit al senyor Puigdemont, al president Puigdemont i al vicepresident Junqueras, de la mateixa manera que de manera coactiva ens van demanar els ajuntaments que en 48 hores els informéssim de la disponibilitat dels locals, li hem requerit al president i al vicepresident que en el termini de 48 hores ens informin dels locals de la Generalitat que podran estar a disposició dels tianencs i de les tianenques, si se li ve a celebrar, evidentment, a l'1 d'octubre. Encara no hem rebut resposta. A veure si respecta el termini dels 48 hores, com la major part dels ajuntaments van fer.
Pujol ho explicava, com sentíem, dimarts al ple municipal, on un dels punts més debatuts de l'ordre del dia va ser la moció que compromet l'Ajuntament de Tiana a complir les normes que aprovin Parlament i Govern català sobre el referèndum, moció que va aprovar el ple. Al ple també desenes de ciutadans i ciutadanes van demanar a l'alcaldessa des de la plaça de la Vila i des de la sala de plens que aquell dia s'obrin els locals municipals perquè puguin exercir el seu dret a vot als col·legis electorals habituals. A l'explicació de la seva intenció de vot al ple, Esther Pujol va voler deixar clar que el dia del referèndum a Tiana es podrà votar. L'alcaldessa també va recordar que la catequística, un dels 5 col·legis electorals habituals a Tiana, no pertany a l'Ajuntament, ja que és propietat, diu, de l'Arcabisbat de Barcelona.
També hem traslladat a l'Arcabisbat la sol·licitud de la Generalitat, del Govern de la Generalitat, respecte a allò que sí que té l'Arcabisbat, com és el col·legi electoral de la catequística. Evidentment, s'han d'aclarir l'Arcabisbat i el Govern de la Generalitat perquè aquest local no és nostre ni de titularitat municipal.
Esther Pujol també va assegurar que l'1 d'octubre l'Ajuntament vetllarà pel bon funcionament de la jornada electoral des del punt de vista de l'ordre.
Referèndum, sí, però no així. Es podrà votar Tiana, sí. Esperarem ara el termini del senyor de les cartes que hem enviat al Govern de la Generalitat per tal de poder informar a la major brevetat possible de tots aquells locals que es podrà disposar per exercir el dret de vot. I evidentment, nosaltres oferirem el bon funcionament d'aquell dia per tal d'evitar situacions que possiblement alteraran l'ordre social.
Els 5 locals electorals habituals a Tiana, a més de la catequística, són la Biblioteca Can Baratau, l'Escola Tisiana, el Centre Cívic L'Escorxador, aquests 3 de titularitat o gestió municipal, i l'Escola Lola Anglada, que pertany a la Generalitat de Catalunya, tot i que una petita part de la gestió la té l'Ajuntament. Perquè l'1 d'octubre sigui possible votar el referèndum a Tiana, han de passar per força almenys 2 coses que ara mateix semblen estar assegurades, però no al 100%. Una, que efectivament es celebri el referèndum a Catalunya aquella jornada. La segona, que hi hagi espais al poble adequats per poder votar. A Tiana, on l'alcaldessa ja ha dit que considera una il·legalitat posar a disposició del govern català els espais habituals per votar l'1 d'octubre, n'hi ha 6 on darrerament s'hi han fet votacions o bé consultes. Són la catequística, la biblioteca Can Baratau, les escoles públiques Lola Anglada i Tisiana i el centre cívic L'Escorxador, que són els 5 col·legis electorals habituals els darrers anys. També hi ha l'Institut de Secundària, que no és un col·legi electoral, però sí va fer la consulta del 9-N. A qui pertanyen i qui gestiona aquests espais? Quins podrien acollir el referèndum, malgrat l'anunciada decisió d'Esther Pujol?
La catequística.
No és ni ha estat mai propietat ni de l'Ajuntament ni de l'Arcabisbat de Barcelona. Pertany a la família Vila Clara, que la va cedir fa anys a l'Arcabisbat perquè la gestionés amb la condició que s'hi fes catequesi i que si es deixava de donar-ne, la catequística tornava als Vila Clara. Les decisions sobre què s'hi fa i què no, però, les pren el mossèn de la parròquia de Tiana perquè així ho van establir amb 2 entitats religioses. En l'època de l'alcalde Vallespinós es va negociar amb l'Església que l'Ajuntament en pogués fer ús per activitats culturals o d'altres tipus. Actualment, cada vegada que si ha de fer una activitat, per exemple, obrir-la com a col·legi electoral, l'Ajuntament ha de demanar l'autorització al mossèn de la parròquia. Per tant, si es volgués obrir com a col·legi electoral pel referèndum, l'autorització l'hauria de donar a la parròquia. Així doncs, qui té l'última paraula sobre si s'obriria o no per votar és mossèn Ramon, capellà titular de la parròquia des de fa un any.
La Biblioteca Municipal de Can Baratau.
Tant l'edifici com la seva gestió pertanyen a l'Ajuntament de Tiana, per tant, és l'alcaldessa qui n'hauria d'autoritzar l'obertura perquè fos col·legi electoral l'1 d'octubre.
El centre cívic L'Escorxador.
És el mateix cas que Can Baratau. Tant l'edifici com la seva gestió pertanyen a l'Ajuntament de Tiana. Per tant, és l'alcaldessa qui n'hauria d'autoritzar l'obertura perquè fos col·legi electoral l'1 d'octubre.
L'escola Lola Anglada.
L'edifici, inaugurat el 2011, pertany a la Generalitat a través de l'Institut Català de Finances. L'Ajuntament és responsable només d'una part del seu manteniment. També es fa càrrec del lloc de treball de la conserja. El govern, per tant, és qui pot autoritzar-ne l'obertura l'1 d'octubre. Tanmateix, és la directora de l'escola, Luisa Triviño, qui té l'última paraula sobre els usos que es fan al centre, segons està establert per als centres de primària de Catalunya. La decisió final d'obrir o no Lola Anglada l'1 d'octubre recauria, doncs, en aquesta persona.
L'escola Tiziana.
L'edifici, que havia acollit la cooperativa de les antigues escoles Claver, pertany a l'Ajuntament de Tiana des del 1994, quan la cooperativa es va desfer. Al registre de la propietat, doncs, el centre consta a nom de l'Ajuntament. La gestió i el manteniment de l'escola Tiziana també van a càrrec de l'Ajuntament de Tiana. Per tant, també és decisió de l'alcaldessa Esther Pujol obrir aquesta escola o no l'1 d'octubre pel referèndum.
Institut de Secundària de Tiana.
El propietari de l'edifici de l'Institut Tiana, antiga seu d'una part de les instal·lacions de l'escola pública Lola Anglada, és l'Ajuntament. Però mitjançant un conveni signat el 2011, l'Ajuntament va cedir l'ús, gestió i funcionament de l'edifici a la Generalitat i és aquesta qui, com a usufructuària, segons estableix el conveni, pot decidir en tot moment què s'hi fa. En aquest cas, en tractar-se d'un centre de secundària, no seria el director del centre, Josep Gimeno, qui tindria l'última paraula, perquè fos col·legi electoral, sinó la pròpia Generalitat.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
La tradicional ballada de sardanes de festa major es dedicarà enguany a l'Olimpíada de Barcelona de fa 25 anys. També recuperarà per segon any consecutiu el Ball de Punts de Tiana. Sergi Quevedo.
Com cada any, la festa major de Sant Cebrià tindrà el seu punt acte tradicional. Des de fa un temps, tots aquests actes s'agrupen en el que es coneix com Lo Nostro, que agrupa els diversos actes tradicionals i que tindrà dos punts estrella, el retorn del Ball de Punts i, sobretot, l'homenatge a Barcelona 92 que farà la Copla Maricel de Sitges, que serà la convidada. Des de fa anys, la Comissió de Festes va decidir ajuntar les tradicions més populars al matí de diumenge i fer aquest format amb gegants, alguns anys bastoners, esbarts i, sobretot, també les sardanes, que antigament eren els dissabtes de festa major al vespre. Ara ja es va ajuntar i han guanyat molt, com explica una de les representants dels Amics de la Sardana de Tiana, Dolors Solà.
Sí, sí, perquè, esclar, en la comissió de festes ja fa uns anys que anem parlant i com ho fem i tal. Esclar, l'objectiu de l'agrupació de sardanes de Tiana és fer sardanes, que hi hagin sardanes per les festes majors. I a vegades dius, escolta, has d'estar alerta, perquè si no, escolta, és que els bastoners... doncs anem pensant una manera que ho puguem fer tot. Jo crec que hem trobat aquesta manera, que és això nostre. I si un any tenim un esbart i un altre any tenim els bastoners i un altre any... És fantàstic. I si ho podem combinar tot, encara és més fantàstic. I nosaltres ballem per les sardanes, però ho ajuntem i el resultat és el que tu dius. Lo nostre és perfecte.
A més, la mateixa Dolors ha volgut explicar aquest any s'ha optat per fer un homenatge a Barcelona 92 en el 25è aniversari de la celebració dels Jocs que van canviar la ciutat comtal i tot Catalunya. Es farà de la mà de la Copla Maricel de Sitges.
L'objectiu, que hi hagin sardanes. I a més, estar alerta dels projectes que les agrupacions o la Confederació de Sardanes va fent. Ens arriba ja fa forces mesos, no?, un projecte de la Copla Maricel de Sitges que ha portat la música dels Jocs Olímpics a la Copla. Bueno, vam trobar-ho fantàstic. I llavors dic, bueno, esclar, són 25 anys ara, no serà l'any que ve ni l'any passat. Ara, doncs, ara toca. Si a més ho ajuntem amb que no hi faltarà l'esbart de Blanes, com l'any passat, que ballant el Ball de Punts de Tiana, i, naturalment, els gegants de Tiana, tenim una barreja, diguem-ho així, no, potser la paraula no és aquesta, aquesta idea de la cultura popular que ens porta a festejar amb la nostra música un matí de festa major extraordinari.
Un dels objectius que es marca és fer els anells olímpics durant la sardana benvinguts, com ja es va fer fa anys a la inauguració de Barcelona 92, encara que en aquell moment van ser 600 sardanistes que ho van fer a l'estadi olímpic. Un altre dels moments més esperats també serà el retorn del Ball de Punts a Tiana, que ja es va celebrar la passada festa major de la vila. El motiu és que aquest any l'esbar Joaquim Roirà de Blanes el torni a repetir. Des de l'agrupació estan molt contents de que així sigui. Dolors Solà.
Volen tornar. Nosaltres també volem que tornin. Però ells tenen una gran, gran il·lusió, perquè van ser tan feliços de preparar aquest Ball de Punts l'any passat. Van ser molt contents. La prova és que les fotografies és una mostra de l'entusiasme que tenien, de com ho portaven a dins, de com ho van estar preparant. I ja fa mesos també, tot això es prepara en molts mesos, no? Escolteu, quin dia és el que venim? Saps? Perquè... De fet, quan en una població, en una ciutat, es du a terme un ball que havia estat adormit, que feia anys que no es portava a terme i tal, i es fa, s'acostuma a mantenir-ho. No? I es tenien claríssim que es tenia que mantenir. Doncs mantenim-ho, perquè el color, la música, i és el que dèiem, és aquesta cosa de que la cultura popular es barregi i sigui present i sigui estigui un any i un altre mantenint-lo viu.
A més, des de l'entitat esperen que en un futur no molt llunyà aquest ball el puguin recuperar els tianencs i fer-lo seu a través d'un esbart o simplement en un grup cultural tradicional.
L'alcaldessa envia un escrit a Puigdemont i Junqueras requerint-los que li indiquin a quins espais de la Generalitat es podrà votar l'1 d'octubre a Tiana. A qui pertanyen els espais que acullen els col·legis electorals a Tiana? Qui els gestiona? La local fa un repàs de cadascun d'ells per saber què pot passar l'1 d'octubre al poble.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.